Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
La nostra comarca ens portarà bandes de núvols alts i prims i encara poc a fred.
Doncs ja heu sentit, poc a fred és el titular avui que arribem a l'equador d'aquest novembre. D'aquest 2022, super calorós, dimarts 15 de novembre, seguim sense posar-nos la jaqueta, alguns de nosaltres. Ara mateix, temperatures una mica més fresques, però que aniran pujant durant el dia. A Sant Feliu de Guíxols tenim 10,8 graus, a Palafrugell 9,4, la Bisbal d'Empordà 9,7, a la Tallada d'Empordà 9,3, i a Torroella de Montgrí l'Estartit 9,9 graus. Ja ho sabeu. Ens està costant agafar el ritme de l'hivern, però bé, avui en Marc Vilà ens explicarà a veure si acaba d'arribar. Som-hi, anem a repassar els titulars més destacats de la jornada. Lluís Puig repeteix com a alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya a Palamós, Anna.
Lluís Puig, actual alcalde de Palamós, tornarà a ser el cap de llista d'Esquerra Republicana al municipi a les eleccions del 2023. Així ho va decidir l'Assemblea Local en una reunió aquest divendres 12 de novembre. L'alcalde optarà, doncs, el que seria el seu tercer mandat a Palamós.
L'Institut de Promoció Econòmica ha estrenat una nova seu a l'antiga Escola d'Arts i Oficis i, posteriorment, al Museu del Suro al carrer de la Tarongeta 2731 Ferran.
Així s'han abandonat les antigues instal·lacions a Can Rosés. A més, el nou espai es compartirà amb l'aula de teatre. Sílvia Belenya, cap d'àrea de promoció econòmica, explicava als micròfons de ràdio Palafrugell que les instal·lacions havien quedat petites i feia anys que s'esperava el canvi d'ubicació per fer un salt.
Doncs ho seguirem i ho desenvoluparem més endavant durant aquest supermatí d'avui, dimarts 15 de novembre. La biblioteca de Palamós genera bona part de l'energia elèctrica que consumeix amb el nou sistema de plaques solars, Maria.
El nou sistema fotovoltaic ja s'ha posat en marxa a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou i permetrà compartir l'energia elèctrica sobrant que es generi amb altres equipaments municipals. Es tracta d'un total de 108 panells solars que en les darreres setmanes s'han instal·lat en un espai d'uns 600 metres quadrats de la coberta de la biblioteca.
I ens quedem encara a Palamós perquè l'Hospital Comarcal d'aquest municipi assoleix la categoria d'argent menció or de la xarxa catalana d'hospitals sense fum, Anna.
L'Hospital de Palamós va recollir el passat 14 d'octubre l'acreditació del nivell argent amb menció or de la xarxa catalana d'hospitals sense fum, a la 20a trobada anual de l'entitat. Aquest és un reconeixement a les mesures preses per l'Hospital de Palamós en els últims anys per sensibilitzar sobre els perills del tabac.
Begú s'il·luminarà amb motiu del Dia Internacional de la Prematuritat. Carla Saló.
El proper 17 de novembre, el municipi Baix Empordanès il·luminarà el castell de Begú i l'església d'Esclanyà amb llums porpres liles.
La Fundació Ernest Morató celebra un esdeveniment commemoratiu cada dia 1 de novembre, Ferran.
Enguany ho va fer amb la inauguració de l'escultura del palafrugellenc Carles Reig per honorar la memòria de Frederic Cirés i Puig, 51 anys després de la seva mort. Va quedar instal·lada als jardins de la plaça Camp d'en Prats. L'any passat es recordà Càstor Pérez.
L'augment del preu de l'energia i els costos s'enduen als cinemes Arinco de Palamós, Maria.
Els cinemes Arinco de Palamós van tancar per tercer cop el passat diumenge 6 de novembre, deixant altre cop Palamós sense cap sala de cinema. Un dels socis de la cooperativa Cinema for You, David Cuesta, afirma que han hagut de tancar per la pujada dels costos i del preu de l'energia. Cal recordar també que les sales de cinema arreu del territori no es troben en el seu millor moment.
8 i 4 minuts. És hora ara de saludar en Marc Vilà, que ens portarà la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Tindrem un dia una mica més assolellat que ahir, si us plau?
Després d'un dilluns amb molta nuvolositat, humitat elevada i temperatures encara poc fredes, no esperem un dimarts gaire més diferent a la nostra comarca.
Doncs no.
En general i sobretot més a ponent, avui podrà ser el primer intent de la setmana per veure ploure. I és que avui esperem el pas d'un front que ens escombrarà de ponent a llevant. I això al nostre Baix Empordà serà motiu de més nuvolositat. Majoritàriament seran núvols alts i prims, poc determinants a l'hora de produir pluja. Per temperatures encara no tindrem la sensació freda per notar, i els termòmetres quedaran entre els 22 graus a migdia i 10 de matiners, i la poca sensació fresca que notarem serà per la manca d'insolació. La jornada d'avui també portarà associada una bona dosi de vent de component sud o sud-oest que es deixarà notar entre fluix i moderat. La setmana ha de seguir moguda i entre dijous i divendres tornarem a tenir un intent de canvi amb un front més actiu que haurem de veure com ens acabarà afectant.
Doncs sembla que no arribarà encara la pluja. A més, aquests núvols ens fan tenir una sensació de més humitat. La setmana que ve, com deia en Marc, doncs tindrem un altre canvi, però veurem com això acaba afectant a la nostra comarca, el Baix Empordà, perquè necessitem primer de tot la pluja i segon, jo sóc dels que pensa que una miqueta de fred tampoc farà mal. I ara, quan passen 6 minuts de les 8 del matí, és el moment d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Josep Taverner.
La majoria de restaurants, bars i botigues estan tancats, però els que encara estan oberts van funcionant, sobretot els caps de setmana. Aquests mesos de tardor encara es veuen un bon grup de catalans i forasters que hi tenen segona residència. Aquesta setmana passada vaig seguir el consell que em va donar l'alcaldessa: anar a dinar al Parador d'Aigua Blava, passada la temporada d'estiu, per trobar-hi bona atenció, bon menjar i millor paisatge. Va ser un diumenge amb molt bon temps, que ens va permetre fer l'aperitiu a la terrassa i dinar en una taula del menjador, prop del vidre que separa l'interior de l'exterior i et permet contemplar el mar i els pins com si estiguessis viatjant amb un gran creuer. Fins i tot els begurencs, pecanars, es diuen ells mateixos, són més agradables de tracte, més tranquils, després d'un estiu ple, ocupat i amb molta feina. Fins i tot hi ha aparcaments sobrers, tot un privilegi. He quedat amb un amic que els dilluns, quan ell té festa, anirem a fer la ruta dels miradors per 17 punts diferents de la geografia del municipi, tots ells d'una gran bellesa que et permeten contemplar la vila, el castell i l'impressionant litoral. Aquestes rutes paisatgístiques es poden fer a voltes en cotxe, altres a peu. Un paisatge que sempre m'ha meravellat és el del mirador de Sant Ramon, al costat de la capella, a mig camí del castell. En un dia clar, la vista s'escampa fins al Canigó i a bon tram de la Costa Brava, amb el Montgrí envoltat de camps d'arròs. Fa més de 5 anys que visc al Baix Empordà, entre Pals i Begú, sense oblidar Regencós i Esclanyà. Les quatre parròquies citades i l'església de Sant Fruitós dels Masos són la responsabilitat que el bisbat m'ha encomanat. A complerts els meus 75 anys, em miro el paisatge i la gent i la feina des de la perspectiva tardoral, quan sigui hora de tallar les amarres i deixar el port, tot esperant que l'hivern personal no sigui massa fred.
Doncs bé, tal com ens comentava Josep Taverner, una de les parts més bones d'aquest novembre atípic, o d'aquest 2022 atípic en general, i de tanta calor, és que encara podem aprofitar, els que realment vivim tot l'any aquí al Baix Empordà, encara podem aprofitar aquest bon temps. Em quedo també amb la reflexió del senyor Taverner que comentava que els Baix Empordanesos, o els begurencs en aquest cas, en concret, són més amables a l'hivern. Ho creieu? Jo estic força d'acord quan se'ns en va aquesta voràgine del turisme d'estiu. Penso que el Baix Empordà canvia d'humor. Vinga, va, una mica de Bruce Springsteen i continuem.
Falling down in a dead man's town.
El gran Bruce Springsteen, el boss, que sempre va molt bé per començar el dia a tope. I quan falta un minut per un quart de nou del matí és el moment de desenvolupar una mica més els titulars que hem anat comentant en l'inici d'aquest supermatí d'avui, dimarts 15 de novembre, i comencem per Palamós amb aquestes eleccions que tenim a l'horitzó aquest proper maig del 2023. Lluís Puig, alcalde de Palamós, tornarà a ser el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya al municipi a les eleccions del 2023, com comentàvem. Així ho va decidir l'Assemblea Local en una reunió aquest divendres 12 de novembre. Anna Salvador.
L'alcalde optarà, doncs, el que seria el seu tercer mandat a Palamós. En una entrevista a Ràdio Capital aquest estiu, Lluís Puig repassava alguns dels grans projectes que quedaran pendents després d'aquest mandat, com el nou hospital comarcal, la reforma del Passeig del Mar o la nova estació d'autobusos. En declaracions a l'emissora municipal, Puig ha explicat que és per això que optarà aquest tercer mandat.
Aquest darrer mandat, doncs, ha sigut un mandat molt estrany, especialment, doncs, el Covid, doncs, que ens ha afectat a tota la societat, però les administracions també d'una manera molt directa, i va bloquejar, doncs, moltes de les iniciatives que teníem posades en marxa, i això ha fet, doncs, això, que tenim encara projectes rodant, que m'agradaria, doncs, acabar de completar i reorientar, doncs, el nostre municipi de cares, doncs, a aquest període 23-27.
Lluís Puig ha explicat també que a partir d'ara es posaran a treballar en l'elaboració del programa electoral. També agraeix el suport unànim dels seus companys i companyes del partit i assegura que assumirà el repte amb tota la dedicació i energia.
És Esquerra Republicana, l'assemblea local, qui de forma global, doncs, treballa, doncs, primer amb la formació d'aquest grup de treball que ha de preparar, doncs, aquest programa per les eleccions municipals del 2023, i en tot cas, en base a aquest grup de treball i en base a l'elaboració del programa, al final de tot, doncs, de forma consensuada s'elabora una llista, i en això estic content que no sigui una decisió de Lluís Puig, sinó que sigui la decisió de tot un equip, que és la gent, els homes i les dones d'Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan.
L'Institut de Promoció Econòmica ha estrenat una nova seu a l'antiga Escola d'Arts i Oficis i, posteriorment, al Museu del Suro al carrer de la Tarongeta 2731. Així, s'han abandonat les antigues instal·lacions de Can Rosés. A més, el nou espai es compartirà amb l'aula de teatre. Ferran.
Sílvia Belenya, cap de l'àrea de promoció econòmica, explicava als micròfons de Ràdio Palafrugell que les instal·lacions havien quedat petites i feia anys que s'esperava un canvi d'ubicació per fer el salt.
Se'ns havia quedat l'espai super petit i ajustat, teníem problemes fins i tot de cadires, de taules per poder treballar, i necessitàvem fer un salt. Llavors, ha costat, han estat 2 o 3 anys complicats.
L'IPEP és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de Palafrugell i amb entitat jurídica pública descentralitzada. Va fundar-se l'any 2005 i agrupa i gestiona totes les àrees que formen part de l'entorn econòmic del municipi i fomenta el desenvolupament local. És responsable del turisme, comerç, mercats, formació, ocupació, empreses i emprenedoria.
Bueno, portem tota la part de turisme, promoció del turisme tant en aquí com a l'estranger, comerç, mercats, emprenedoria, empresa, servei d'ocupació i formació. Avui tenim un ventall molt ampli d'actes d'àmbit d'actuació.
Durant l'hivern hi treballen 14 persones i a l'estiu s'incrementen fins a la vintena per poder gestionar les oficines de turisme del municipi. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia.
8 i 18 minuts. I seguim amb més notícies referents al Baix Empordà. Tornem cap a Palamós, perquè la biblioteca genera bona part de l'energia elèctrica que consumeix amb el nou sistema de plaques solars. El nou sistema fotovoltaic ja s'ha posat en marxa a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou i permetrà compartir l'energia elèctrica sobrant que generi amb altres equipaments municipals. Es tracta d'un total de 108 panells solars que en les darreres setmanes s'han instal·lat en un espai d'uns 600 metres quadrats de la coberta de la Biblioteca Maria.
Mitjançant aquest sistema fotovoltaic s'assumirà bona part del consum d'energia que té la biblioteca i que ve generat bàsicament per uns sistemes de climatització i d'il·luminació amb els que compta aquest edifici municipal, que enguany ha arribat als seus 17 anys en servei. L'Ajuntament de Palamós impulsa aquest projecte per tal de fomentar la implementació de mesures d'estalvi energètic al municipi, mitjançant les quals es permeti la reducció tant de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera com de la despesa econòmica. El nou sistema permetrà compartir l'energia elèctrica sobrant que generi. En aquest cas, la compensació elèctrica es podrà portar a terme amb altres dependències municipals que es troben a una distància inferior als 500 metres d'aquest equipament, com poden ser Casa Muntaner, el Mercat Municipal, la nau polivalent dels 50 metres, l'actual seu de la Brigada Municipal o l'Oficina de Turisme. Els treballs d'instal·lació d'aquest sistema d'energia solar a la Biblioteca Municipal han estat a càrrec d'una empresa especialitzada i han tingut un cost d'uns 51.400 euros, una part dels quals la va portar la Diputació de Girona.
Però el consistori també ha realitzat altres reformes per millorar l'eficiència energètica del municipi.
L'Ajuntament de Palamós continua aplicant projectes d'estalvi energètic en la il·luminació de carrers, on progressivament s'ha anat passant el sistema LED i també en equipaments públics. Precisament el passat mes de gener es va dur a terme la renovació de tot l'enllumenat de la pista del pavelló municipal d'esports. Es tracta d'un total de 36 nous focus dotats de tecnologia LED que van substituir els que hi havia instal·lats. L'any passat també es va canviar a LED els llums del camp de futbol 7, dels camps annexes i també els de la pista de la nau dels 50 metres. Durant l'època postconfinament, en la que no es permetia la pràctica esportiva, es va aprofitar per passar a LED tots els llums dels vestidors, passadissos, magatzems de totes les instal·lacions esportives. Amb la instal·lació de plaques solars a la biblioteca, Palamós tindrà la possibilitat de l'autoconsum elèctric en dos equipaments municipals després que l'any 2020 es realitzés també a l'Ajuntament, on es varen ubicar una trentena d'aquests panells. L'Ajuntament de Palamós té previst poder continuar instal·lant de manera progressiva el sistema de plaques solars fotovoltaiques en altres serveis i dependències municipals, amb l'objectiu de fomentar en aquests equipaments l'autoconsum de l'energia elèctrica.
I seguim a Palamós. L'Hospital de Palamós va recollir el passat 14 d'octubre l'acreditació del nivell argent amb menció or de la xarxa catalana d'hospitals sense fum, a la 20a trobada anual de l'entitat. La xarxa catalana d'hospitals sense fum, com comentàvem, audita cada 4 anys els diferents centres hospitalaris de Catalunya, integrants amb qui reconeix en aquell moment amb categories que van de l'or al bronze. La tasca realitzada, Anna Salvador.
Exacte, aquest és doncs un reconeixement a les mesures preses per l'Hospital de Palamós en els últims anys, com són la deshabituació tabàquica tant en la plantilla de professionals com de pacients, l'ampliació i senyalització d'espais lliures de fum a tot el perímetre de l'hospital i l'edifici Fleming, o les accions de sensibilització engegades cada any. Aquesta sensibilització sobre la deshabituació tabàquica també queda contemplada en els contractes laborals per a les noves incorporacions, amb una menció expressa on el professional es compromet a seguir la política de l'entitat sobre el tabac. Es tracta de la màxima distinció obtinguda per l'entitat, que des del 2007 forma part de la xarxa i que ha anat obtenint acreditacions gràcies al treball del Comitè Hospital Sense Fum. Aquest treball constant ha permès ascendir en les diferents categories. El 2014 es va obtenir la categoria bronze i el 2017 l'argent. Dels 89 centres adherits a la xarxa, només 3 tenen l'acreditació d'argent menció or i 6 tenen la categoria d'or. Pel que fa a la resta, 21 hospitals tenen la categoria argent i 32 la de bronze.
El proper dijous 17 de novembre, Begur il·luminarà dos dels principals patrimonis de la vila amb motiu del Dia Internacional de la Prematuritat. Ens ho explica la Carla Saló.
Begur se sumarà aquest 17 de novembre a la commemoració del Dia Internacional de la Prematuritat, una jornada dedicada a generar sensibilitat i consciència sobre aquest fet, les seves causes i les múltiples conseqüències que pot tenir a curt, mitjà i llarg termini. Ho farà responent a la crida feta per l'Associació de Prematurs de Catalunya, tot il·luminant de color porpra lila dos dels principals espais patrimonials del municipi, el Castell de Begur i l'Església d'Esclanyà. Cada any a Catalunya neixen abans de temps al voltant del 7% dels nadons, uns 4.500. Encara que avui en dia la major part dels prematurs no presenten seqüeles greus, cal esmentar retards maduratius, en general de caràcter orgànic i funcionals, que fa que molts progenitors deixin de treballar durant els primers anys de vida del seu fill per cuidar-lo i propiciar un procés maduratiu. De fet, la prematuritat extrema és equiparada a una malaltia greu o càncer.
Doncs celebrem aquesta iniciativa que es durà a terme al municipi de Begur. La Fundació Ernest Morató celebra un esdeveniment commemoratiu cada dia 1 de novembre. Enguany ho va fer amb la inauguració de l'escultura del palafrugellenc Carles Reig per honorar la memòria de Frederic Cirés i Puig. 51 anys després de la seva mort, va quedar instal·lada als jardins de la plaça del Camp d'en Prats. Ferran.
El mes de novembre és important per l'havanera a casa nostra, especialment el primer dia del mes. Fa gairebé 60 anys que es va publicar el llibre Calella de Palafrugell i les havaneres, amb la celebració d'una cantada, la que seria l'embrió de l'esdeveniment que se celebra des de fa dècades cada primer cap de setmana de juliol a Calella. Ho explica Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Morató.
Sí, d'aquesta presentació i d'aquella cantada em van sortir doncs, la idea de fer la gran cantada de la platja del Portbou, que després s'ha fet mítica i tan important és en aquests moments.
I també va marcar el pes de l'havanera dels escenaris de les tavernes als altres espais culturals. Afegeix que, en una conversa amb el patró de la Fundació, Salvador Alsius, es va decidir marcar aquesta data en el calendari per convertir-la en el Dia de l'Havanera.
Partir cada 1 de novembre en el Dia de l'Havanera. En record de tot allò que va passar fa tants anys.
Malauradament, la pandèmia no ha permès algunes de les celebracions, però l'any passat es va destapar una placa en record i homenatge a Càstor Pérez. A més, la música sempre hi és present. Per exemple, enguany amb la presència de la coral Mestre Cirés i el grup Orbó.
I atenció ara, perquè arriba una mala notícia pels amants de la cultura o pels amants del cinema més concretament, i és que l'augment del preu de l'energia i els costos s'han endut als cinemes Arinco de Palamós. Els cinemes Arinco de Palamós van tancar per tercer cop el passat diumenge 6 de novembre, deixant altra vegada Palamós sense cap sala de cinema. Un dels socis de la cooperativa Cinema for You, David Cuesta, afirma que han hagut de tancar per la pujada dels costos i del preu de l'energia. Cal recordar també que les sales de cinema arreu del territori no es troben en el seu millor moment, oi, Maria?
David Cuesta explica que part del material, que és propietat dels diversos socis, es farà servir per altres projectes, perquè Cuesta explica que ells no preveuen reobrir la sala en un futur. La decisió de tancar definitivament els cinemes es va prendre a l'inici de la tardor, tal com afirma David Cuesta.
Bueno, ara a la tardor, quan vèiem que la temporada d'estiu havia sigut bona, però no ens havia permès fer la suficient base per després poder continuar la tardor i l'hivern, que ens obliga a fer una inversió forta en tot el que és la calefacció, no? I el que no volíem era arribar a la tardor i l'hivern i no poder posar gasoil, no poder donar gasolina, no poder donar calefacció, ni no poder els treballadors no poder-los pagar, cosa que ha passat. Tothom ha cobrat puntualment i tothom se l'ha liquidat el que corresponia.
En definitiva, el que no volen és tenir deutes amb ningú i no oferir un servei de qualitat ara que s'acosten els mesos d'hivern. A més, David Cuesta explica que han rebut mostres de suport i reconeixen que la població de Palamós està decebuda amb la pèrdua d'aquest cinema.
Però, a més, aquest no és el primer cop que els cinemes han de tancar.
Els cinemes Arinco de Palamós tenen un llarg historial de tancaments. El primer es va produir el novembre de 2017 davant la sorpresa de la població palamosina. En aquell moment, l'Ajuntament de Palamós va voler posar remei al tancament d'aquesta sala de cinema al municipi. Poques setmanes abans s'havien derrocat el cinema Keaton, també a Palamós, que es va substituir per un supermercat. Un any i mig després, concretament l'11 d'abril de 2019, els cinemes Arinco van tornar a aixecar les persianes amb activitat a les tres sales sota la gestió de l'empresa Peking SL. Tot i això, es va donar un segon adeu a la sala un any després de tornar a obrir a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus i per no poder afrontar els costos del lloguer. Però pocs mesos després del tancament, el 24 de setembre de 2020, la sala va tornar a obrir les portes després que agafés les regnes la cooperativa Cinema for You. Encara hi havia mesures per evitar la propagació del coronavirus. Tot i això, la sala va sobreviure a la pandèmia. Però l'augment dels costos en el preu de l'energia i les matèries primeres han obligat a la sala a tancar per tercer cop. David Cuesta, de la cooperativa Cinema for You, afirma amb rotunditat que no preveuen impulsar una reobertura en un context com el que estem vivint. Ara queda saber quina resposta és la que dona el consistori al tancament de l'única sala de cinema que quedava dempeus a Palamós.
Vuit de cada 10 persones ateses per la Creu Roja a les comarques gironines experimenten algun tipus de soledat no volguda. I d'aquestes, el 22% reconeix patir soledat greu o molt greu. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de la primera edició de l'informe de l'Observatori sobre soledat no volguda. Per entendre una mica més aquestes dades i d'altres que ens presenta l'estudi, avui ens visita al Supermatí una de les tècniques de l'Observatori, Anna Sabater. Bon dia, senyora Sabater.
Hola, molt bon dia.
Com podria definir aquesta soledat que es desprèn d'aquest estudi?
Bé, nosaltres hem utilitzat en el qüestionari que hem fet a unes 395 persones en la demarcació de Girona una escala de, que s'utilitza per mesurar la soledat, és l'escala de Jo. Sí. Aleshores, el que mereix aquesta escala és una mica la diferència entre les relacions personals i socials que tu tens i les que voldries tenir. D'altra banda, hem introduït altres preguntes que fan referència a un tipus de soledat més funcional. És a dir, una cosa és sentir-se sol, estar sol, i l'altra cosa és tenir suport quan ho necessitem, que són coses diferents. I amb el conjunt de tot això hem tret aquestes conclusions que es desprenen de l'estudi.
Per tant, també, diguéssim que aquest estudi s'enfoca cap a una vessant més de perspectiva, no? De quina perspectiva tinc jo, no? Sobre la meva vida o sobre la meva les meves relacions socials o per contra sobre la soledat que puc arribar a patir.
Sí, de fet, una de les dades que més pot sorprendre en aquest, bueno, un dels resultats que més pot sorprendre és que els indicadors de soledat que obtenen les persones grans, el grup de més edat, són significativament més baixos que els dels grups més joves. Aleshores, aquí sí que hem de vincular aquesta diferència entre el que tenim i les expectatives per mesurar la soledat.
Cap a quin tipus de població afecta de manera més greu aquesta soledat? Ara em comentaves que, almenys és una dada que personalment em sorprèn, que els grups d'edat més avançada no s'hi senten tant, segons he entès.
Bueno, sí, també hi ha una part molt cognitiva en tot això, eh? I segurament les persones de més edat, per una banda, els pot costar més reconèixer que estan sols o soles, i per altra banda, també és veritat que, bueno, pues, que tenen certa conformitat, no?, amb el que els està passant. És més lògic que una persona més jove aspiri a tenir més relacions i més contacte. Però, a banda de les diferències per grups d'edat, el que queda palès en l'estudi és com la vulnerabilitat, com ser vulnerable, com ser una persona migrant sense, amb situació administrativa regular, ser una mare monoparental, tenir una discapacitat o una malaltia crònica, afecten directament els indicadors de soledat. També el nivell d'ingressos. El que veiem en l'estudi és que menys nivell d'ingressos, més solitud. Per tant, està molt clara aquesta relació entre soledat i vulnerabilitat, que era una de les coses que volíem mostrar en aquest estudi, donat que les persones que tenen a Creu Roja són majoritàriament de col·lectius vulnerables.
Ara em comentaves, volia desenvolupar una mica més aquest tema de la vulnerabilitat, perquè pot sorprendre una mica. És tan senzill com que si tens poc poder adquisitiu, la teva vida social o les teves activitats socials s'hi veuen afectades, per tant, a partir d'aquí acabem patint una soledat més important o més severa?
Sí, de fet, no només a nivell de relacions socials, perquè està clar, doncs, que si tens menys possibilitat de sortir, d'anar al cinema, de fer activitats que d'una manera o altra tenen un preu, la teva sensació de soledat és més gran, et relaciones amb menys persones. Però també és veritat que hi ha molts serveis, sobretot amb les persones grans, sobretot serveis tecnològics, no?, que estan al servei de combatre la soledat, com el teleassistència, que potser per un tema econòmic no hi pots optar. Per tant, està molt clara la relació directa entre la soledat i la vulnerabilitat, i en aquest cas, com deies, amb la manca d'ingressos.
Podríem pensar, com comentava jo abans, que la població, o com tenia jo aquesta percepció, que la població més envellida és la que presenta unes dades més altes de soledat, però ens sorprèn veure que la població jove també s'hi veu molt afectada per aquesta societat. Heu pogut determinar el per què?
Bé, aquest era un estudi molt general que ens plantejàvem, volíem, tenim un objectiu de saber moltes coses, i la soledat no podem mai llegir les xifres de manera plana, no? És molt més complex, perquè hi ha un component personal, vivencial, molt important al marge de generacions, de grups d'edat, de gènere i de vulnerabilitat. El que sí que és cert, i això ens ho deia una de les noies a les que entrevistàvem, és que probablement la forma de relació de les persones més joves, que cada cop és més, menys presencial, uh-huh. Això demostra l'estudi, ens fa tenir com una mica de distorsió del que és la realitat i el que és el món de les relacions socials. Ens ho deia una noia, doncs, quan ella es connecta a les xarxes socials, veu la vida meravellosa que tenen les seves amigues, amics, veïns, veïnes, no són actors ni actrius, són persones reals, i quan tanques l'ordinador i et quedes en la teva habitació, veus que la teva realitat no té molt a veure amb allò que es mostra. Per tant, tornem en aquesta discrepància, no?, entre el que tinc i el que voldria tenir, i entre el que em sembla que pot ser l'ideal de relacions uh-huh. i el que tinc en realitat.
Per tant, aquí seguim en aquesta part més cognitiva o més de jo tinc la perspectiva de o l'objectiu de ser la persona que m'estan projectant les xarxes socials, la meva manera de relacionar-me és a través de les xarxes socials, corregeix-me, si m'equivoco, però a través de les xarxes socials al final el que fa és que m'acabo sentint sol perquè no tinc relacions físiques o relacions humanes, no? Aniria una mica per aquí.
Sí, una mica seria això, encara que nosaltres no volem de cap manera criminalitzar les xarxes socials. Uh-huh. Perquè el que ens ha possibilitat les noves tecnologies al servei tant d'instruments per pagar la soledat, com podem dir el teleassistència o altres serveis més tecnològics, a nivell de relacions personals, les xarxes socials i la relació online ens obre un ventall de possibilitats que abans no hi eren. Pensem en moltes persones, sobretot a que vem en l'estudi, nois, joves, migrants, en situació regular, que l'única manera que tenen de relacionar-se amb la seva gent és d'aquesta, no? És a través de les xarxes socials. Per tant, diríem que potser la clau està en tenir la mesura justa, no?
Però
anar combinant el que és presencial, el que és online. Uh-huh.
Però el problema potser seria que aquestes persones només tinguin l'opció de relacionar-se a través de les xarxes socials, no? No m'imagino ara un cas en concret, però potser el problema, l'arrel, la trobaríem aquí, oi?
Sí, de fet, tampoc és estrany que les persones grans ens diguin que es senten menys soles. Pensem que tant tots els estudis de soledat, molt pocs estudis fins ara, arrel de la pandèmia, doncs s'han tornat a incrementar, no?, els estudis uh-huh. sobre soledat. Però és veritat que sempre, principalment havíem parlat de la soledat entre la gent gran, teníem poques referències d'altres grups d'edat, i també és veritat que aquestes persones doncs tenen més serveis al seu abast. I segurament tenim més interioritzat que necessiten més suport, més acompanyament. En canvi, el que volíem mostrar a l'estudi és que altres col·lectius que no pertanyen a aquest grup d'edat i que tenen la mateixa necessitat de suport que el col·lectiu de gent gran.
Clar, aquí durant la pandèmia probablement les xarxes socials ens han servit per estar connectats, però al mateix temps la pandèmia probablement ha estat un factor determinant perquè hi hagi un 22% d'aquestes persones enquestades que reconeix tenir patir soledat, oi?
Sí, de fet, un dels resultats d'aquest estudi era com les persones havien incrementat aquest sentiment de soledat durant la pandèmia. Sentiment que pot ser circumstancial, que pot ser puntual, que és només durant la pandèmia. Però el que és veritat és que la pandèmia ha evidenciat formes de soledat que coneixíem, però que potser no s'havien aflorat, no? Per exemple, una persona gran que té els seus familiars a prop no té necessàriament perquè sentir-se sol o sola durant la abans de la pandèmia, perquè doncs el visiten, li poden fer suport, però en el moment que aquesta persona no pot sortir de casa, o si el seu fill o filla viu en un altre municipi, quan no es podia anar, no?, quan no es podies moure del teu municipi en el confinament més estricte, pues segurament molts de nosaltres no coneixem el nom dels nostres veïns per dir-li que et puguin anar a buscar el pa. Sí, hi ha coses que potser la pandèmia ens ha posat a prova, no?, que desconeixíem, que no ens n'adonàvem, però que arrel de les restriccions de la pandèmia s'han evidenciat. I d'altra banda, les formes de relacions, jo crec que ha estat les xarxes socials, la relació online, la relació telefònica, ha salvat a moltes persones durant la pandèmia, però és cert que aquests hàbits que es van implantar més durant la pandèmia, lluny de marxar després de la pandèmia, quan s'han acabat les restriccions, han perdurat en el temps, de manera que veiem que pràcticament un 60% de persones es relacionen de manera diferent respecte abans de la pandèmia, no? Relacionen amb menys gent, amb menys presencialitat i amb menys intensitat.
Ostres, doncs ja realment s'evidencia que hi ha hagut un canvi en les relacions després de la pandèmia. El terme soledat està relacionat amb el fet de viure sol? Ja sé que sembla una obvietat des de fora, però probablement podem treure-hi alguna coseta més d'aquí.
Doncs no necessàriament. Hi ha persones que viuen soles i es senten perfectament acompanyades, i hi ha persones que viuen amb més persones i tenen un sentiment de soledat molt gran. De fet, el que ens mostren les dades de l'estudi referent a Girona és que les persones que viuen soles tenen uns indicadors de soledat molt semblants, molt similars a les persones, al general, a la dada general de l'estudi. On veiem la diferència és quan aquesta soledat és una opció, viure sol o viure sola, o és algo que ens ha imposat la vida, o que se'ns ha autoimposat. Aquí sí que veiem una diferència entre el que és escollit i el que ens ha portat la vida, no? Aquí sí que el no haver optat en aquesta soledat és un factor diferencial en els resultats. De fet, una altra de les dades de l'estudi que ens agrada comentar és que aquesta visió de que viure sol porta cert estigma, no?, afegit, o sobretot amb la gent gran, no? Les persones que viuen soles sembla que puguin estar abandonades, no?, de la seva família o del seu entorn. L'estudi ens mostra que no, que les persones no ho veuen tan malament, això de viure sol, i fins i tot és una opció desitjable per una de cada tres persones menors de 65 anys que voldran viure sols quan siguin grans.
Llavors aquí tenim una conclusió, no? Al final, si aquesta soledat és escollida, sabem que realment comporta segurament un punt més de felicitat que en molts casos gent que se sent sola però que està en una llar convivint amb més persones. Com pot afectar aquesta... Ja vaig acabant, senyora Sabater, no li vull treure gaire més temps, però és que realment el tema ens interessa molt. Com pot afectar aquesta soledat a una persona en la societat actual? És a dir, com l'afectarà després, no només a nivell de relacions, evidentment, perquè sabem que ja estan deteriorades, ara m'ha sortit, o bé, això, no?, com pot afectar després a nivell laboral.
Bé, l'afectació de la soledat tampoc és molt clara, no? Perquè hi ha molts factors, com dèiem, personals, també d'edat. Aquí sí que creiem que l'edat és un factor important, malgrat que les persones grans es sentin menys soles, que no volem minimitzar l'impacte de la soledat amb les persones grans. Si en la població en general que té la Creu Roja són 8 de cada 10, entre les persones grans són 7 de cada 10. No està malament, és moltíssim, és una xifra molt elevada. Però és veritat que amb les persones grans acostuma a portar conseqüències més greus, en el sentit que a vegades la falta de mobilitat, la falta d'accés als recursos ens afecta directament, pues amb la nostra, molt directament, a la nostra qualitat de vida, i no només en l'aspecte emocional. Sembla que amb les generacions més joves, no?, aquí sí que hi ha una afectació en l'emocional, encara que ens diu l'OMS que la soledat afecta a nivell de salut mental, però també física. Veurem com es desenvolupa tot això. També és veritat que, com deia, hi ha pocs estudis anteriors sobre la soledat entre grups d'edat que no són gent gran. No tenim molta referència. El que és veritat és que, sobretot quan haguem d'abordar un suport per a les persones que se senten soles, haurem de veure també la persona, no només el grup ni el col·lectiu, perquè, com deia, la vivència de la soledat és, al final, aquí podem tenir alguns indicadors, no?, que ens diuen per on hem d'anar, com podríem ajudar, com podríem intervenir, però no oblidem que és una vivència molt personal i íntima.
Ara ens comentaves que hi ha pocs estudis sobre la soledat no volguda. Ha estat un tema tabú fins fa poc?
Bueno, jo no sé si és un tema tabú, però sí que és veritat que potser expressar la soledat, com en general expressar molts sentiments, no? No era algo habitual, no? I potser sí que estem en una època en què amb han dit que, bueno, que les persones està molt bé que diguin el que senten, no? I això potser no ens havia passat abans. De tota manera cal posar un límit per tot això. Tampoc hem de fer hem de dir que la soledat és molt greu. A vegades és un sentiment molt circumstancial que poden passar en certes edats i que és superable. En altres el que realment ens preocupa és quan aquesta soledat, a banda emocional, té un component de vulnerabilitat que fa més difícil de superar. Per posar un exemple, un noi jove, migrant, africà, que ve al nostre país, està en una situació regular, aquests són, per exemple, un dels col·lectius que tenen uns indicadors de soledat més grans. Clar. Però és que si nosaltres no lluitem contra aquesta barrera que el fa doncs poder tenir una vida al nostre país, aquesta persona seguirà sola perquè no té accés a res. Amb la qual cosa, potser el que nosaltres com a Creu Roja volem seguir fent, a banda de lluitar contra la soledat com una forma de vulnerabilitat per si sola, és veure lluitar contra els factors que fan que estigui aquesta vulnerabilitat, no? Una persona aturada de llarga durada presenta uns indicadors de soledat molt més alts que la resta de la població enquestada. Pues hem d'acompanyar aquesta persona a que trobi una feina on, a més de tenir uns ingressos, li permetrà relacionar-se amb altres persones. Per tant, hi ha una manera d'abordar-la més directa, en tot el que és potser més emocional, i una altra manera que no és tan directa, però que creiem que és molt efectiva, que és lluitant contra els factors de vulnerabilitat d'aquesta persona.
La darrera pregunta que tenia era una mica referent sobre això, no? Sobre quins són els punts amb els quals nosaltres podem, si som la persona afectada directament, com si veiem alguna tercera persona, no?, afectada, doncs quins punts serveixen per reduir aquesta soledat en els col·lectius? No sé si hi hauria algun altre punt a afegir en aquest aspecte.
Bé, nosaltres des de fa un temps tenim un multicanal de Creu Roja obert, que és la Creu Roja t'acompanya, en el que qualsevol persona que està afectada per la soledat no desitjada, insistim, no desitjada, es pot adreçar, i el que realment acaba passant és que aquesta persona doncs fa una derivació al territori, fem una derivació al territori i va doncs a l'assemblea local, fa cap aquesta petició a l'assemblea local de Creu Roja del territori. Què intentem nosaltres? Primer, determinar quin tipus de soledat pateix, perquè n'hi han de molt diferents, no? I potser aquest qüestionari ens ajudarà a concretar què és el que està demanant la persona, perquè no sempre demana el mateix. I l'altra part que jo crec que hem de treballar des de les entitats i des de les comunitats, doncs és això, intentar integrar aquesta persona en el seu entorn. Per què ho diem? Perquè, home, fer un projecte contra la soledat de les persones no passa per tenir un projecte on les persones vinguin a la Creu Roja per combatre la soledat, sinó que passa perquè el puguem orientar aquesta persona, la puguem conduir a conèixer el seu entorn i a veure en quins recursos del seu entorn pot trobar allò que necessita.
Senyora Anna Sabater, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu-siau.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I know that forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.
I avui, per tancar aquest supermatí d'avui dimarts 15 de novembre, tenim, com cada dimarts, a la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut, de Torroella de Montgrí. Maria Teresa, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, estem bé. Per parlar-vos amb un llibre que ens importa molt avui.
Sí? Què ens portes? Quines recomanacions portes avui?
Bé, avui amb molta il·lusió i pena a la vegada volem parlar de Canadiana, l'últim original que va poder escriure en Vicenç Pagès Jordà abans de morir aquest mes d'agost. És un llibre totalment revisat i acabat per ell, estava en mans de l'editor quan ell va tenir el diagnòstic de la malaltia, i per tant és un llibre que també ha escrit des de fa molts anys, perquè en l'obra de Vicenç Pagès, des del món d'Horaci, Carta a la Reina d'Anglaterra, Els jugadors de whist, El llibre de l'any, Dies de frontera, a tots aquests llibres ha esmentat la família Kennedy i el món Kennedy. Per això el llibre és Canadiana, perquè no parlem de Kennedy, parlem de tot el que els envolta en aquella generació. Els anys 60, els anys 70, parla de la música, parla del cinema, parla de la història, parla de tota la política mundial, parla de com nosaltres ho vèiem.
Tot el folklore americà, no? La mitologia pràcticament tot, que hi ha al darrere dels Estats Units dels anys 60.
Tot, o sigui, a part de que en Vicenç, vull dir, va prendre notes i es va informar i vull dir, tenia documentació de tots els familiars que envoltaven els Kennedy, germans, cunyats, ex, amics, vull dir, per ell la família Kennedy era com uns veïns de casa en els quals entrava i sortia com volia, per dir-ho d'alguna manera.
Ostres.
Llavors aquest Canadiana que sigui l'últim llibre d'en Vicenç és una pena absoluta per nosaltres perquè estem de dol, però és lògic que poder hagi pogut tancar la seva obra amb Canadiana, perquè ja et dic, a totes les seves obres anteriors ja anava avisant, d'alguna manera, de dir, aquest tema em fascina, algun dia ho en parlarem més, i aquest dia ha arribat. Es va posar a la venda allí el dia 14, i bé, ja s'ha començat a fer algun acte. Aprofito abans que se'ns acabi l'estona, després llegirem, si tenim temps, un tall d'un fragment escrit d'en Vicenç.
Tenim temps encara, tenim 4 minutets. Sí.
Bueno, doncs no només dir, sisplau, a tota la gent interessada, que nosaltres des de la llibreria El Cucut, ara no el tema de les bases, de la protecció de dades està com una mica encara per millorar, i perquè la gent es pugui apuntar als actes de la llibreria, haurien de fer-ho apuntant-se, entrant a la pàgina web de la llibreria trobaran un banner on poden triar a quins actes es volen apuntar, i a partir d'aquí només deixar l'adreça, acceptar les condicions de la normativa, i llavors sí que rebran informació detallada i puntual de tot el que farem, no ja només en aquest cas, sinó cada vegada, depenent del butlletí que s'apuntin.
Quina és la pàgina web, perdona, Maria Teresa, pels qui encara no hi hagin entrat mai?
Sí, les 3 V dobles, llibreriaelcucut.cat.
Perfecte.
Llavors, allà hi ha el banner que veuran, apunta't als nostres butlletins, i més que res perquè hi ha gent acostumada a rebre les cartes o a rebre correus, perquè els havíem fet fins ara, i que després no diguin no m'he enterat o no m'ho heu dit. Vull dir que penso que després de la pandèmia, que hem decidit reactivar una mica aquest ambient a la llibreria d'activitats dintre d'algú que puguem fer, doncs ho farem amb exactament allò, el més ordenat i el més legalment possible, i aquest és l'únic camí en els moments en què estem ara.
Doncs avisats estan.
Exacte, que acceptin rebre-ho, i després ho rebran. I tornant a Canadiana, si us sembla...
Sí, i tant.
Hi ha un petit text que ja és molt al principi, perquè en Vicenç escriu un capítol que posa per què els Kennedy, per què ell té aquesta fascinació, i explica una mica el que és. Un text molt curt, com si us sembla us el llegeixo un moment.
Endavant.
Diu, jo no havia nascut quan va morir JFK, i només recordo vagament quan van matar el seu germà Robert, però a casa meva s'esmentava en Kennedy amb una familiaritat que no va mereixer mai cap altre polític, gairebé com si fos un cosí llunyà. Els Kennedy són un dels pocs temes sobre els quals tothom té alguna cosa a dir. Se'n pot parlar amb experts en relacions internacionals, amb amants dels mites del pop, amb estilistes, amb comunicòlegs, amb guionistes, sempre amb una implicació i un entusiasme superiors als que propicien altres figures històriques. D'ençà que tinc memòria, no han deixat de succeir fets vinculats a aquesta família, gairebé sempre negatius, i que han suscitat interès mediàtic. Accidents, renúncies, escàndols, morts... El que cadascun de nosaltres hem viscut en relació amb els Kennedy ens defineix com a generació.
Doncs...
Una de les primeres paràgrafs de l'obra Kennedy, que ja situen el lector per veure que llegirà un llibre de record, una mica com a memòria vintage, de record, de no sé, interès, perquè també ell anà triant, vull dir, tot el que s'ha publicat sobre els Kennedy, imagineu-vos la feinada que ha hagut de fer de selecció, de tria, de verificació del que estava llegint, i per acabar fent un llibre de 226 pàgines, vull dir que és un llibre curtet, molt condensat, però treballat al llarg dels anys.
Maria Teresa, doncs a mi personalment m'ha encantat aquesta recomanació, crec que els oients també, i les ganes de llegir-lo ja hi són. Moltíssimes gràcies per la recomanació, Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Tornem a parlar dimarts que ve.
A vosaltres.
Adéu-siau, bon passa un bon dia.
Adéu-siau. Adéu-adéu.
Anem a escoltar l'última previsió meteorològica abans d'acabar aquest supermatí.
en general i sobretot més a Ponent, avui podrà ser el primer intent de la setmana per veure ploure. I és que avui esperem el pas d'un front que ens escombrarà de Ponent a Llevant. I això al nostre Baix Empordà serà motiu de més nuvolositat. Majoritàriament seran núvols alts i prims, poc determinants a l'hora de produir pluja. I els termòmetres quedaran entre els 22 graus a migdia i 10 de matiners. I la poca sensació fresca que notarem serà per la manca d'insolació. La jornada d'avui també portarà associada una bona dosi de vent de component sud o sud-oest que es deixarà notar entre fluix i moderat.
Tornem demà. Adéu, adéu.